Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Els metges anuncien més jornades de vaga durant els mesos de gener i de febrer. La Confederació Estatal de Sindicats Mèdics ho ha avançat després d'abandonar la reunió i hora baixa amb el Ministeri de Sanitat. El president de la Confederació, Miguel Lázaro, assegura que el govern central ha donat per trencades les negociacions amb ells, ja que donava per suposat que l'entitat donaria per bo el preacord a que arribar al govern central amb altres sindicats.
O sea, nos planteamos ya un conflicto abierto con una intensificación de todas las estrategias, de todas las huelgas. Nosotros no vamos a parar, no vamos a parar porque entendemos que lo que pedimos es racional, razonable, ético.
El govern central, per part seva, lamenta que la Confederació de Sindicats Mèdics opti per mantenir una estratègia de pressió que continuï exigint constituir una taula de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú. És dijous, dia 18 de desembre. I el PP ha presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu central un canvi legislatiu per prohibir el burca i el niqab en els espais públics.
La iniciativa cerca prohibir el vel integral, ja que el partit considera que és un símbol de submissió incompatible amb una societat democràtica. El Partit Popular defensa que aquesta iniciativa no va contra cap religió.
I la Comissió de Garanties del Partit Socialista ha arxivat la denúncia interna d'un exmilitant socialista contra Iago Negueruela per suposades amenaces durant una conversa pujada de to.
Ha tancat el recurs de manera definitiva en no quedar acreditats els fets. El portaveu parlamentari del PSOE i també secretari general del partit a Palma s'ha mostrat tranquil respecte de les acusacions.
Confío y siempre he confiado en los sistemas de garantías y creo que en democracia no vale todo. Tampoco, y yo creo que hay que aceptar los resultados de los procesos congresuales, gusten o no gusten.
I avui, si no hi ha sorpreses de darrera hora, l'Ajuntament de Palma declararà persona non grata al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
També demanarà la seva dimissió i que es convoquin eleccions generals anticipades. És a proposta de Vox que ha presentat una moció a l'Ajuntament. El PSOE de Palma diu, però, que declarar Sánchez persona non grata a ciutat és il·legal.
I Santos Cerdán defensa la seva innocència i es declara víctima d'una persecució contra ell que diu és pròpia de la inquisició.
L'exsecretari d'Organització del PSOE va compareixer ahir a la Comissió d'Investigació del cas Koldo al Senat. Cerdán nega qualsevol relació amb l'empresa Servi Navarre i l'empresari Víctor de Aldama.
Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar. Dicho esto, me acojo a mi derecho constitucional a no declarar por existir un procedimiento judicial en curso.
Tot i això, l'ex número 3 del PSOE va deixar sense contestar moltes de les preguntes que li feren els polítics durant la compareixença al Senat.
I en aquesta primera hora del matí, l'atenció informativa se centra també en la polèmica sobre els arbres centenaris de la plaça Llorenç Villalonga Palma. A les 7 s'havia fet una crida a formar una cadena humana en aquest punt de la Calatrava per protestar contra l'eliminació dels exemplars de vella ombra. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia. Què és el que està passant?
Bon dia, i d'aquí vos puc contar que hi ha un ambient d'indignació, de molta de ràbia mentre escoltam la serra que en aquest moment ja tala aquests exemplars, pel que sembla. Una tala, per tant, ja imminent del D7 exemplars, tot plegat enmig d'un fort desplegament policial, aquí de molts efectius, també un de la policia que, de fet, impedeixen l'accés directe als vella ombra. Avui han aparegut, de fet, plens de llaços blancs en senyal de protesta. Aquí és aquest ambient, ara mateix caldejat.
Gràcies, Caterina. Aquesta concentració d'avui arriba poc després que un jutjat hagi avalat l'Ajuntament de Palma per talar els exemplars. I en els esports, l'Atlètic Balears ha quedat eliminat de la Copa del Rei després de fer un gran partit davant l'Atlètic de Madrid. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, el mallorquí ens posaren contra les cordes el conjunt matalasser. El blanquiblau es varen perdre per 2-3, però gaudiren d'infinitat d'ocasions i fins i tot fallaren un penal. Amb aquesta derrota, el futbol balear queda sense representació a la Copa del Rei. I en bàsquet, els tres equips balears varen caure a la jornada de primera FEB disputada ahir El Fiu i Palma a Somos per 86 a 93 contra el Palència, el Palmer a la pista del Burgos per 95 a 59 i l'Estia Menorca també va perdre. Ho va fer Vintalfa per 86 a 96 contra l'Estudiantes.
I pel que fa al temps, avui serà una jornada tranquil·la i amb temperatures estables. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada molt tranquil·la en termes generals quant al cel, tot i que les primeres hores del dia sí que hem arribat a tenir qualque ruixat, no esperant que aquest continuï pel que resta d'aquesta jornada. A més, també tindrem moltes ullades de sol sense deixar d'enrere del tot el Nígols. D'altra banda, quant al vent, aquest tornarà a bufar de gregal, però ho farà fluix. Això permetrà que tinguem unes condicions marítimes força més tranquil·les. Així tot, a la costa més exposada, encara podrem veure qualque redal de maror, molt poca cosa. I pel que fa a la temperatura, tindrem molt poc canvis al respecte d'ahir. Els valors més elevats tornaran a girar entre els 17 i els 20 graus, aproximadament. Unes xifres que continuen sent molt elevades per un mes de desembre. Ara mateix tenim a Mallorca 10 graus a Leró, 11 a Palma i 12 a Inca. A Menorca, 13 graus a Ciutadella i 15 a Mahó. I a les Pitiuses, 11 graus a Santa Eulària i 14 a Eivissa.
I són temperatures d'ara quan són les 7 i 5, amb Rafa Andrés al control tècnic i en Caterina Bain, Cristina Bausà i Toni Escanelles. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
La Confederació Estatal de Sindicats Mèdics avança que els metges continuaran amb les mobilitzacions laborals i que per al mes de gener i febrer convocaran més jornades de vagues. L'anunci que ha fet aquesta entitat d'àmbit estatal després d'abandonar la reunió que els havia convocat el Ministeri de Sanitat aquest dimecres hora baixa.
La Confederació considera que ha estat el govern central qui ha donat per trencades les negociacions i en dona per suposat que l'entitat donaria per bo el preacord que arribà al Ministeri amb altres sindicats que aquesta entitat considera poc representatius dels metges. El president de la Confederació, Miguel Lázaro, qui alhora és el president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears, ha assegurat que ja preparen aquestes properes convocatòries de vaga per als primers dies del 2026.
Ya nos planteamos ya un conflicto abierto con una intensificación de todas las estrategias, de todas las huelgas. Nosotros no vamos a parar, no vamos a parar porque entendemos que lo que pedimos es racional, razonable, ético.
Va ser la setmana passada que SATSE, Comissions Obreres i CESIF, entre altres agents socials, signaren l'esmentat preacord sobre la continuïtat de l'Estatut Marc. Lázaro, però, considera que no té validesa.
Los sindicatos han pasado totalmente porque evidentemente no les interesa ningún tema, digamos, que afecta a los médicos porque no tienen médicos.
El govern central, per la seva banda, lamenta que la Confederació de Sindicats Mèdics optin per mantenir una estratègia de pressió i que continuïn exigint construir una taula de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú, una cosa, segons el Ministeri de Sanitat, incompatible amb els principis del diàleg social i amb la legalitat vigent. És Mònica García, ministra de Sanitat, en declaracions a Televisió Espanyola.
Bueno, han decidido levantarse de la mesa y apostar por la vía de más de la confrontación, pero bueno, nosotros este mismo viernes volvemos a tener otra vez otra mesa de diálogo con los representantes de todos los sindicatos y esperemos que lleguemos a un texto de consenso en el cual podamos dar salida a todas las mejoras que ya incorporamos en el texto, las mejoras de las condiciones laborales de todos los profesionales.
Recordem que la setmana passada els metges varen fer vaga 4 dies a les Illes a causa d'aquesta mobilització i, segons el Servei de Salut, s'han hagut de reprogramar més de 12.500 actuacions mèdiques, d'entre les quals s'han suspès 316 operacions quirúrgiques.
Unes negociacions dures pel conflicte que enfronta els metges i el Ministeri de Sanitat en un context d'escalada de contagis per grip a totes les Balears. A l'espera que avui es torni a reunir el Comitè per la Revisió de l'Epidèmia, fa una setmana la incidència, recordem-ho, era de 65 persones per cada 100.000 habitants. A les farmàcies d'aquí ja es nota un increment notable en les vendes de medicaments relacionats amb les malalties respiratòries i també de mascaretes. Ho assegura el Col·legi Oficial de Farmacèutics, que aclareix també que no existeix, però, desabastiment. Parlant de medicaments que ajuden a pal·liar els símptomes de la grip, Vicent Terrades és el president del Col·legi.
Antigripals, per un poc per antiinflamatoris, per antipirètics, per la febre. És vera que hi ha un augment d'això. Hem de recordar que aquests medicaments són només per pal·liar símptomes, perquè el grip s'ha de passar.
La corba ascendent de casos de grip està molt relacionada enguany amb la irrupció de la variant K, que és més contagiosa, i això també es nota en la demanda creixent de mascaretes entre la població.
Els proveïdors s'havien quedat sense mascaretes, però bueno, ja han trobat alternatives i està sortit. Però bueno, que això vol dir que hi ha hagut aquest repunt perquè en un determinat moment els estocs estaven bastant baixos.
I enmig d'aquesta situació, el sindicat UGT adverteix que l'Hospital de Son Espases està saturat precisament pels casos del grip en les darreres setmanes. Denuncien malestar entre els professionals i que no poden atendre els pacients de manera adequada. Davinia Rueda, que és la delegada sindical d'UGT a l'Hospital de Referència, demana que s'obrin els llits de Verge de la Salut per desofegar les urgències.
Y se viven situaciones pues así, pacientes en los pasillos, en las butacas, pasando frío, dando mantas, otros pacientes en rayos, el personal de enfermería que se tiene que dividir y se tiene que ir hasta rayos. Claro, es que... ¿Y cómo le explicas al paciente que lleva 42 horas en una camilla?
I tot quan hem sabut que gairebé un centenar de persones moriren a les Balears l'any passat, l'any 2024, per suïcidi, això fa que l'any passat fos la causa de mort no natural més freqüent a les illes.
En concret, varen ser 98 les persones que es varen llevar la vida l'any passat, segons les dades que ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística. D'aquest nombre, 77 eren homes, mentre que la resta, 21, varen ser dones. En conjunt, es tracta d'un nombre de morts superior al del 2023, en què hi va haver 87 persones que es suïcidaren. Per edats, el grup més nombrós de persones que es llevaren la vida, en concret 60, tenien entre 30 i 59 anys. Segons els experts, les tentatives i morts per suïcidi no tenen un únic detonant, sinó que són una reacció a un patiment extrem causat per factors psicològics, biològics i socials que es poden prevenir i tractar. La xifra total de persones que se suïcidaren el 2024, que varen ser 98, està per sobre de la de les persones que moriren per caigudes accidentals i per ofegaments o obstrucció de vies respiratòries, que en tots dos casos varen ser una vuitantena.
Són ara les 7 i 12 minuts.
Aquest Nadal tria un torró de mel com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
El teatre principal d'Inca arriba Los Yugoslavos, la nova obra de Juan Mayorga. Una història sobre l'amor, la tristesa i el poder de les paraules ambientada en un bar del Madrid dels anys 60. Amb un repartiment excepcional, Javier Gutiérrez, Luis Bermejo i Alba Planas. 27 de desembre a les 7 del capvespre. Teatre que emociona i interpel·la. Entrades a teatreprincipalinca.com.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El Partit Popular vol prohibir el burca i el niqab en els espais públics de les Balears, per això ha presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu central un canvi legislatiu.
La iniciativa cerca prohibir el vel integral, ja que el partit considera que és un símbol de submissió incompatible amb una societat democràtica. La diputada de la formació, Cristina Gil, que és qui la presenta, defensa que aquesta iniciativa no va contra cap religió i que la llibertat religiosa no pot ser una excusa per justificar pràctiques que discriminen i anul·len les dones. Destaca que països com França, Bèlgica, Dinamarca, Àustria, Bulgària o Suïssa ja han legislat per prohibir el vel integral en espais públics.
I també de la política, la Comissió de Garanties del Partit Socialista Estatal ha arxivat aquest dimecres la denúncia interna d'una exmilitant socialista de l'agrupació socialista de Ponent contra Iago Negueruela per suposades amenaces durant una conversa pujada de to. Ferraz ha tancat el recurs de manera definitiva en no quedar acreditats els fets i després que el cas hagi superat tres instàncies locals i autonòmiques de la formació.
El portaveu parlamentari del PSOE i secretari general del partit de Palma s'ha mostrat tranquil vers aquestes acusacions. Assegura que no hi ha cap novetat. A més, ha atribuït la denúncia al descontentament d'un grup de militants amb el resultat del Congrés que el proclamà secretari general dels socialistes de Palma.
Confio i sempre he confiat en els sistemes de garanties i creo que en democràcia no vale tot. Tampoco, y yo creo que hay que aceptar los resultados de los procesos congresuales, gusten o no gusten.
Recordem que la notícia d'aquesta denúncia va aparèixer en els mitjans de comunicació el passat mes de juliol.
I avui, si no hi ha sorpreses, l'Ajuntament de Palma declararà persona non grata al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. També demanarà la seva dimissió i que es convoquin eleccions generals anticipades. Serà el ple d'avui a proposta de Vox, que ha presentat una moció en la qual qualifiquen el socialista de persona menyspreable. El tinent de Batlia, regidor de Medi Natural de Cort, Llorenç Bouçà, ha assegurat que l'Ajuntament té prous motius per declarar Sánchez persona non grata i ha confirmat que el PP votarà a favor de la proposta de Vox.
Poden demanar la dimissió d'en Pedro Sánchez pels fets reiterats de despreci continu a la ciutadania de Palma. On són les inversions que se va comprometre en matèria de mobilitat? On són les inversions que se va comprometre en matèria de vivenda? On són les inversions que se va comprometre en matèria de depuració?
El PSOE de Palma, per part seva, diu que declarar Sánchez persona non grata a ciutat és il·legal. El portaveu del grup polític a Cor, Xisco Ducros, recorda que el consistori no té competències per fer-ho i insisteix que la moció és indignant.
És una qüestió també política i de principis. Nosaltres el que consideram és que és inadmissible que qualsevol persona, un ajuntament, perquè no li caigui bé, pel motiu que sigui, s'aprovi aquesta declaració. És una vergonya i és un insult. I també és una deslegitimació de la democràcia i de les institucions públiques.
I l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, defensa la seva innocència, es desvincula dels delictes que s'investiguen en el cas Coldo i denuncia una persecució contra ell que diu que és pròpia de la Inquisició. Ho ha afirmat aquest dimecres durant la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat, on s'ha acollit el seu dret a no declarar.
Durant la compareixença, Cerdán ha posat en dubte la validesa dels àudios en què es basen els informes de l'OUCO i assegura que s'han manipulat i editat. L'ETS, el càrrec socialista, ha intervingut a la comissió sense el suport del Partit Socialista. Són la diputada d'UPN, Maria del Mar Caballero, i l'exsecretari d'Organització del PSOE.
Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo.
Pero mejor solo que mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
Cerdán també va contestar a Eduard Pujol, diputat de Junts.
El PSOE té finançament il·legal?
Estando yo no. De la foto que estoy sentado con el señor Puigdemont, hay un antes y un después. De hecho, tuve que empezar a tener escoltas otra vez aquí en Madrid, después de haber llevado más de 11 años escoltas en Navarra. Tuve que llevar escolta después de aquella foto. Todo cambió después de esa foto.
Pero una cosa es tener escolta y la otra haber metido la mano en la caja o no haberla metido.
Yo no he metido la mano en ninguna caja.
L'investigat ha negat qualsevol relació amb l'empresa Servi Navar i l'empresari Víctor Del Dama.
I anem ara en directe fins a la Calatrava de Palma. I és que l'atenció informativa en aquesta hora se centra en la polèmica sobre els arbres centenaris de la plaça Llorenç Villalonga. A les 7 s'havia fet una crida a formar una cadena humana en aquest punt de Sa Calatrava per protestar contra l'eliminació dels exemplars de Vella Ombra, una manifestació que arriba poc després que un jutjat hagi avalat l'Ajuntament de Palma per talar els exemplars. Allà hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia, com estan els ànims?
Mira, bon dia, company. Ben caldejats, hem de dir, aquesta hora ja es percep una forta indignació. N'escoltam l'ambient d'ara mateix.
Asesinos de árboles! El ayuntamiento!
Les 6 del matí i l'ordenança municipal se l'han passat pel forro.
Asesinos de árboles! El ayuntamiento! Los dueños de los hoteles que tienen que ver la raza, que quieren que vean los alemanes del mar...
Bé, parlant, companys, de 8 Vella Ombra, ja ho sabeu que duen més de 80 anys a la plaça, ara mateix escoltau, no sé si podeu escoltar el renou de la serra que els va talant, penseu que l'Associació Balear de l'Arbre ha presentat un contenciós administratiu. Escoltam dos dels manifestants.
Como muy impotentes, ¿no? Estamos intentando hacer todo lo que hemos podido, entrar en diálogo... Y bueno, ahora hoy, esta mañana está la policía, nos impide estar alrededor, entonces tenemos que estar ahí separados y vamos a ver cómo están tallando esos árboles delante de nuestros ojos, es que es increíble.
Me he sentido muy malamente porque realmente es una acción que es incomprensible. Vull dir, se están ampliando la boca de la paraula sostenibilidad y no tienen ni idea, porque realmente precisamente en el problema que tenemos del cambio climático, precisamente una de las opciones que hay es tener refugios climáticos.
Doncs podem informar que aquesta mateixa hora, mentre les serres talen als Bellombre, hi ha un fort desplegament policial, també amb un furgó, i la zona roman totalment ballada, totalment acordonada, també amb alguns llaços simbòlics per preservar aquests arbres. Hem de recordar que els veïnats de la Calatrava d'aquesta barriada, organitzats en una plataforma contra aquest...
I no veus l'ambient que rebem en directe des del barri de Sa Calatrava a Palma. Ja hi ha Anna Caterina Banyons. Des de les 7 del matí s'han concentrat un gran nombre de veïnats per protestar contra l'eliminació dels exemplars de Vella Ombra a la plaça Llorenç Villalonga. 7 i 20 minuts. I continuem ara parlant d'habitatge en relació amb els incentius que l'executiu ha anunciat perquè els propietaris no apugin els preus dels lloguers. Els administradors de finques veuen la mesura amb bons ulls. En general asseguren que val més un bon llogater que no un lloguer molt elevat.
Aquest és el parer del secretari del Col·legi d'Administradors de Finques, Bernat Seguí, qui assegura que els propietaris prioritzen la seguretat de cobrar una renda de manera periòdica que no augmentar la quantitat que hi guanyen.
Que és propietari típic... valora molt més l'estabilitat d'un arrendatari, que li estigui pagant correctament, que li mantengui el pis, com molt més que 150 euros.
Ara bé, el Col·legi d'Administradors de Finques també assegura que caldrà veure com beneficia la mesura del govern cada propietari en concret. L'expert immobiliari i membre del Col·legi d'Administradors de Finques, Pedro Sánchez, ho explica així.
En cuanto a la formulación de estas deducciones fiscales, estamos a la espera de conocerlas, para hacer simulaciones, para ver si estas simulaciones van a valer la pena a cada propietario en particular. Depende de la fecha del contrato en que se firmó, de la renta de cada uno.
Per seduir els propietaris i returar l'augment del preu dels contractes de lloguer, l'executiu haurà de modificar la normativa tributària, i així ho ha explicat el vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
I si ara es poden deduir entre 1.500 i 1.800 euros, aproximadament, el que farem és que es puguin deduir més d'aquest import. Per exemple, anar per 2.000 euros o fins i tot per damunt de 2.000 euros per aquells propietaris, reitero, que no puixin els lloguers.
Serà una deducció de l'IRPF sobre la declaració de la renda de l'any 2027 i anirà destinada únicament a propietaris individuals. Amb aquesta mesura, l'executiu posa el focus en els propietaris per intentar evitar una pujada massiva dels imports dels contractes de lloguer que s'han de revisar l'any 2026. És el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
Y creemos que la parte a la que hay que, en este caso, incentivar o promover para que no se pueda subir ese arrendamiento es, lógicamente, al propietario. Pero no dejamos de prestar apoyo en ningún momento al inquilino. De hecho, las ayudas al alquiler y el bono joven del alquiler siguen su rumbo como no puede ser de otro modo.
La mesura s'inclourà a través d'una esmena a la llei d'acceleració de projectes estratègics. L'executiu preveu que la deducció superi els 2.000 euros.
I això mentre han conegut noves xifres respecte de l'habitatge. El passat mes d'octubre es varen signar a les Balears més de 1.040 hipoteques per la compra d'immobles. Aquesta xifra representa una davallada de més d'un 5% respecte de l'octubre del 2024.
Tanmateix, el capital que es va prestar va augmentar un 8,8% de manera interanual. Així, a l'octubre es varen concedir 276 milions d'euros per la constitució d'hipoteques sobre habitatges a l'arxipèlag. Respecte del mes de setembre d'enguany, la davallada va superar els 9 punts, segons l'Institut Nacional d'Estadística.
I enmig d'aquesta crisi de l'habitatge, Badalona, Catalunya, de vers 250 ciutadans han sortit aquest dimecres hora baixa al carrer per protestar contra el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'edifici Benau. El desnonament, que és el més gros que s'ha executat mai a l'estat espanyol, s'havia produït a primera hora del matí. La majoria de les persones que vivien a l'antic institut municipal han passat aquest primer vespre al carrer.
Una cinquantena de persones desallotjades han demanat ser ateses pels serveis socials, mentre que els 17 ocupants, 17 dels ocupants, tenien on passar la nit. Mamadou Seidi és el portaveu de l'Organització Juvenil Socialista.
En pleno invierno, en plenas entradas de Navidad, esas personas se las dejan en la calle.
Aquest testimoni que sentíeu ara és el d'un jove migrant que va ser desallotjat.
Sin casa, sin trabajo, las cosas son muy difíciles para nosotros.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, celebrava aquest desnonament, assegurava que no reallotjaran les persones.
Dejo muy claro que el Ayuntamiento de Badalona no va a gastar ni un solo euro en darles vivienda a personas que s'han dedicat a fer la vida impossible a los vecinos.
Tot i les declaracions del Bala, la jutgessa en la interlocutòria havia instat l'Ajuntament a seguir el protocol d'assistència per a persones sense sostre perquè els serveis municipals els puguin prestar l'atenció pertinent.
I la Fiscalia d'Indonèsia ha acusat els dos sospitosos d'assassinar la resident de Mallorca, Matilde Muñoz, de planejar un robatori i després matar-la com a venjança per un malentès. Ha estat la primera jornada del judici en la qual no hi ha hagut testimonis i els presumptes autors del crim no han declarat.
La Fiscalia els acusa d'homicidi, assassinat premeditat i robatori amb violència, que segons el Codi Penal indonesi pot implicar penes d'entre 15 anys de presó i la pena de mort, que el país no sol aplicar, s'ha de dir. El relat fiscal indica que li varen robar 3 milions de rúpies en efectiu, dues targetes de crèdit, també dos bitllets amb moneda estrangera, a més d'un telèfon mòbil. Així mateix descriu com els sospitosos varen traslladar el cadàver de la dona a l'hotel fins a la platja a mesura que avançava la recerca policial i s'interrogaven els treballadors. La pròxima vista d'aquest judici serà ja el 7 de gener.
I s'eleven a 8 els detinguts a l'operació antidroga Eivissa, que encara està oberta.
Fons de la investigació han confirmat a IB3 Notícies que, més que gran quantitat d'estupefaents, l'operació s'ha centrat a detenir presumptes narcotraficants connectats en decomisos de droga anteriors a Sant Josep, Sant Antoni i també a Santa Eulàlia. L'operació, en la qual han participat més d'un centenar d'agents de policia, també de Guàrdia Civil i de Vigilància Duanera, es manté sota secret de sumari i no es descarten encara noves detencions.
I l'Armada Espanyola va detonar ahir un projectil de la Guerra Civil localitzat a la platja de Calablanca.
Un artefacte que va ser desactivat a les 12 del migdia per l'unitat de busseig de l'Armada Espanyola, que el va fer explotar dins l'aigua a pocs metres de la vora, on es va poder veure i sentir la petita explosió. Ara la situació a Cala Blanca ja és de normalitat, ja es pot accedir a la platja, que estava tancada des del dilluns capvespre, quan es va localitzar aquest artefacte. És una bomba de morter de 81 mil·límetres. L'operació va durar aproximadament una hora i va ser executada, com dèiem, per l'unitat de busseig de mesures contra mines de l'Armada Espanyola, que s'ha desplaçat des de la base naval de Cartagena fins a l'illa. Sobre l'origen de l'artefacte, es creu que podria ser de la Guerra Civil. Marc Pellicer és historiador.
Dut que sigui de bombardejos de la Guerra Civil, perquè els bombardejos principalment se van centrar en zones urbanes o militars. Jo entenc, com ve passant sovint, que aquest projectil deu ser de les bateries de Son Oliveret. Allà hi havia unes bateries artilleres i constantment feien, com es diu, pràctiques de tir i en ocasions alguns projectils no van explotar.
El bussejador s'han sorprès que la bomba estigués completament desenterrada, que no s'hagi trobat fins ara una platja tan concorreguda com aquesta. El que sembla evident és que la bomba tenia càrrega i que, per tant, era un verdader perill per als usuaris de la platja.
I són ara les 7 i 27 minuts. Fem un cop d'ull a la premsa, començant per l'editada a les Illes, Toni, avui amb molts debats ètics a damunt la taula.
I el primer d'ells el presenta el Diario de Mallorca i el trobarem també a altres mitjans. El Partit Popular du al Parlament la prohibició del burca i el niqab als edificis públics. Aquest és el titular del diari. La fotografia en aquest cas és pel futbol, per la Copa del Rei, per el partit que varen disputar l'Atlètic de Madrid contra l'Atlètic Balears i que va perdre l'Atlètic Balears per 2-3. Mateixa fotografia trobam a última hora, però diferent qüestió moral. Diu, la Comissió Ètica del PSOE arxiva la denúncia contra Iago Negueruela. En aquest cas, l'Hockey Baleares continua la qüestió, anant ja amb els diaris digitals, i diu que és Ferraz qui es nega a actuar contra el que va ser mà dreta de Francina Armengol. Mallorca Diario, per la seva banda, i continuant ja amb els diaris online, afegeix que, a més de prohibir el vel islàmic, també vol evitar la mutilació genital i els matrimonis forçats. I més prohibició en aquest cas a l'Ara Balears i en concret a la Conselleria d'Educació, la prohibició de dur els petits al cinema per part dels centres, de que les escoles duguin els nins al cinema. Recorden que la prohibició de les pantalles en aquest cas és total i, per tant, aquesta activitat ja no es pot fer. A les Pitius es continua cada diari amb els temes amb els quals ja obrien ahir. Diu el periòdico que ja hi ha 8 detinguts en aquesta macrooperació contra el tràfic de drogues, en parlàvem fa just una estona. Fotografia, en aquest cas, per unes maniobres militars. Al diari d'Eivissa, la imatge és per la restauració del patrimoni eclesiàstic plàstic de Sant Rafel, i en text el que diu és que el Consell licita la redacció d'un nou pla de residus previst per al final de 2027. I parlant de licitacions, el Menorca en aquest cas el que explica en titular a la seva portada és que Ciutadella preveu crear un centenar de noves places assistencials.
I a la premsa estatal, el focus mediàtic és per Santos Cerdán.
Efectivament, el sentíem fa just una estona en aquest espai informatiu, en aquesta nova compareixença, en aquest cas en el Senat, una comissió d'investigació. Destaco una frase que va pronunciar El País, aquesta frase que també hem aportat en aquest espai informatiu, millor tot sol que mal acompanyar, referint-se al seu propi partit. En gros diu que Trump imposa a Venezuela un bloqueig petrolier parcial. Segons El Mundo, Cerdán va reaparèixer per amenaçar el PSOE, mentre titula Sánchez desacredita a Yolanda Díaz, la vicepresidenta. L'ABC el que diu és que el PSOE manté a les baldies els acusats d'assetjament, en titular gros a dalt i a baix. Torna la fotografia de Cerdán, diu que renega del seu partit. I, en canvi, a La Vanguardia diu que Cerdán es presenta com a víctima i també aporta la mateixa fotografia assegut a la compareixença. És la imatge del dia d'avui a tots els diaris. El titular, en aquest cas, pel diari català, el que diu és que Brussel·les desbloqueja els fons pendents per Espanya.
I hem arribat a les 7:30, moment ara de repassar els titulars més destacats d'aquest matí de dijous. Els metges anuncien més jornades de vaga durant els mesos de gener i febrer. La Confederació Estatal de Sindicats Mèdics ho ha avançat després d'abandonar la reunió i hora baixa amb el Ministeri de Sanitat.
El president de la Confederació, Miguel Lázaro, assegura que el govern central ha donat per trencades les negociacions amb ells, ja que donava per suposat que l'entitat donaria per bo el preacord a que arribar al govern central amb altres sindicats.
Nosotros no vamos a parar. No vamos a parar porque entendemos que lo que pedimos es racional, razonable, ético.
El govern central lamenta que continuïn exigint construir una taula de negociació específica i paral·lela a la de l'àmbit comú.
Això en un moment en què es produeix una escalada de contagis de grip a totes les Balears, a les farmàcies ja es nota un increment en les vendes de medicaments relacionats amb malalties respiratòries i mascaretes.
També UGT adverteix que Son Espases està saturat per l'increment dels casos de grip en les darreres setmanes. Denuncien malestar entre els professionals i que no poden atendre els pacients de manera adequada.
I el Partit Popular ha presentat una proposició al Parlament per demanar a l'executiu central un canvi legislatiu per prohibir el burca i el niqab en els espais públics.
La iniciativa cerca prohibir el vel integral, ja que el partit considera que és un símbol de submissió incompatible amb una societat democràtica. El PP defensa que aquesta iniciativa no va contra cap religió.
I la Comissió de Garanties del Partit Socialista ha arxivat la denúncia interna d'una exmilitant socialista contra Iago Negueruela per suposades amenaces durant una conversa pujada de tot.
Ferraz ha tancat el recurs de manera definitiva, no queda acreditats els fets. El portaveu parlamentari del PSOE i secretari general del partit a Palma s'ha mostrat tranquil respecte de les acusacions.
Confío y siempre he confiado en los sistemas de garantías y creo que en democracia no vale todo. Tampoco, y yo creo que hay que aceptar los resultados de los procesos congresuales, gusten o no gusten.
I avui, si no hi ha sorpreses de darrera hora, l'Ajuntament de Palma declararà persona non grata al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Ho farà el ple que se celebra a partir de les 10. També demanarà la seva dimissió i que es convoquin eleccions generals anticipades. És a proposta de vots que ha presentat una moció a l'Ajuntament. El PSOE de Palma diu, però, que declarar Sánchez persona non grata a ciutat és il·legal.
I Santos Cerdán defensa la seva innocència i es declara víctima d'una persecució contra ell que diu és pròpia de la Inquisició.
L'exsecretari d'Organització del PSOE va compareixer ahir a la Comissió d'Investigació del cas Coldo al Senat. Cerdán nega qualsevol relació amb l'empresa Servinabar i l'empresari Víctor de Aldama.
Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar. Dicho esto, me acojo a mi derecho constitucional a no declarar por existir un procedimiento judicial en curso.
Tot i això, l'ex número 3 del PSOE va deixar sense contestar moltes de les preguntes que li feren els polítics durant la compareixença al Senat.
I la Fiscalia Indonèsia ha acusat els dos sospitosos d'assassinar la resident de Mallorca, Matilde Muñoz, de planejar un robatori i després matar-la com a venjança per un malentès.
Ha estat en la primera jornada del judici en la qual no hi ha hagut testimonis i els presumptes autors del crim no han declarat. La pròxima vista del judici serà 17 de gener.
I els operaris de l'Ajuntament de Palma han començat a talar els arbres centenaris de la plaça Llorenç Villalonga. Vilallonga de Ciutat.
Ha estat a primera hora del matí i ho han fet davant la indignació dels veïnats que s'han concentrat davant els exemplars del Vell Ombra a la CET per protestar contra l'eliminació d'aquests exemplars.
¡Asesinos de árboles! ¡El ayuntamiento!
Així és com han rebut els operaris que talen els arbres, una acció que duen a terme poc després que un jutjat hagi avalat l'Ajuntament de Palma per eliminar aquests exemplars.
I sapiguem ara quina jornada tindrem avui dijous. Pedro Roger, bon dia.
Doncs avui encetam una jornada marcada per la calma quant al temps. A nivell del cel, tot i que a primeres hores han tingut qualque ruixat de caràcter local, no esperant que aquesta repeteixi al llarg d'aquesta jornada. A més, tindrem alternança entre sol i núvols, tot i que sí que tindrem més ullades de sol comparat amb aquests dies passats. D'altra banda, quant al vent, aquest continuarà bufant de gregal, però ho farà fluix i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes bastant tranquil·les en termes generals. Així tot, algun dels punts més exposats encara podrem veure qualque radal de maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb pocs canvis. A valors més elevats tornaran a girar entre els 17 i els 20 graus aproximadament. En cas de superar de nou el llindar dels 20 graus, serà la desena vegada que passi en aquest mes de desembre, una xifra molt elevada per ser aquestes alçades de l'any. Ara mateix tenim a Menorca 14 graus a Cala Morell i 16 a Sant Lluís. A les Pitiuses, 9 graus a Cala Jondal i 13 a Sant Carles. I a Mallorca, 11 graus a Deià, 12 a Santanyí i 14 a Vilafranca.
Informatiu matí. Esports.
7 i 35 minuts, encetam la informació esportiva parlant de l'Atlètic Balears, que ha quedat eliminat de la Copa del Rei després de fer un gran partit davant l'Atlètic de Madrid. Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia. El conjunt mallorquí va posar contra les cordes el conjunt matalasser. Els blanquiblaus perderen per 2-3, però gaudiren d'infinitat d'ocasions i fins i tot fallaren un penal. Gerardo Bonet i Keita de penal marcaren els gols balearicos i Raspadori i Griezmann en dues ocasions els de l'equip madrileny. És el tècnic de l'Atlètic Balears, Luis Blanco.
Queremos ganar siempre y nosotros hemos planteado el partido para poder pasar a la eliminatoria, está claro. Feliz no estoy, porque no he ganado, no hemos ganado, pero orgulloso sí que estamos mucho. Pues en eso seguramente si hemos podido enganchar a alguien, pues yo creo que eso es un éxito para el club. Yo pedía competir al máximo nivel, creo que eso lo hemos hecho. No nos ha llegado porque nos enfrentamos contra un rival buenísimo.
El vestidor també va acabar el partit content, però amb la sensació que varen estar a prop de donar la sorpresa. És el porter Juli Ribas.
Sí, estic orgullosíssim de tots l'equip. Sincerament, quan ha acabat el partit m'ha fet un pot de ràbia perquè ho estem competint molt bé. Han tingut l'Atlètic de Madrid contra les cordes i tinc aquest sentiments contradictoris, però bueno, he disfrutat com un impetit i una experiència per tota la vida.
I el director general del club, Patrick Messou, es va lamentar de les ocasions perdudes i també va qualificar el partit del seu equip d'espectacular.
Y creo que lo hemos disfrutado, y creo que todo el mundo ha disfrutado este partido. La verdad que hemos hecho un muy buen partido, incluso creo que tenemos suficientes ocasiones para ganar este partido, increíble. Pero a este nivel no puedo esperar nada tanto, y bueno, se ha visto lo que hacen ellos, ¿no? En pocas ocasiones, goles y a casa. La verdad que hoy era un día muy especial, no he visto el campo así nunca, y la verdad que fue algo increíble, ¿no? Y así también el equipo estuvo, como el campo, espectacular. Y ojalá lo podamos tener más veces.
Amb aquesta derrota, el futbol balear queda sense representació a la Copa del Rei. I pel que fa a la jornada d'ahir, a la competició del CAO, varen caure fins a tres primeres a camps d'equips de segona divisió. El Llevant va perdre per 1-0 contra la Cultural Leonesa, el Villarreal per 2-1, el Sardinero contra el Racing de Santander i el Celta va perdre a la tanda de penals contra l'Albacete. Sí que es va classificar l'Osasuna, que va guanyar la pròrroga per 2-4 al Camp de l'Osca. En el duel entre primeres, l'Alavés va eliminar el Sevilla, va guanyar el conjunt vitorià per 1-0 i el Madrid va guanyar amb molt de patiment al Camp del Talavera per 2-3. I en bàsquet, altres equips balears varen caure la jornada de primera FEB disputada ahir. L'Estia Menorca ho va fer a Vintalfa per 86-96 contra l'Estudiantes. És el tècnic del conjunt menorquí, Javi Zamora.
juega un gran baloncesto y nosotros aún así hemos competido, creo que dando la cara. Pero evidentemente somos ambiciosos y queremos mejorar y queremos estar más serios y más sólidos atrás para no solamente dar una buena imagen y competir hasta el final, sino poder intentar optar a la victoria, sobretot en los partidos de casa.
També va perdre el Fiwi Palma a casa, són molts per 86 a 93 contra el Palència, i el Palmer també va perdre, ho va fer de manera contundent a la pista del Tizona Burgos per 95 a 59. I en ciclisme, Mallorca tornarà a convertir-se en l'epicentre del ciclisme internacional del dia 24 de gener a dia 1 de febrer de 2026, en la 35a edició de la Challenge masculina i la tercera edició de la femenina. Manuel Hernández és el director de la Challenge.
Creo que debemos resaltar que vamos a cumplir 35 ediciones. Muy pocos eventos en las islas tienen esta cantidad de ediciones. Bueno, de hecho, solo hay dos. Por lo tanto, muy orgullosos de seguir un poco con esta trayectoria que empezó ya hace tanto tiempo.
Enguany destaca sobretot la presència de corredors com l'artenanc de Movistar Team Enric Mas i també el campió del món Renko Evenepoel i la disputa d'una contrarrellotge per equips. Tant la Challenge masculina com la femenina es podran seguir per l'estreaming d'IB3 i els finals d'etapa i la darrera etapa sencera de la prova masculina s'emetran per IB3 Televisió. I l'Illes Balears Palma de Futsal donarà la benvinguda al 2026 disputant la Supercopa d'Espanya, un torneig que es jugarà al Palau de Son Moix els dies 3 i 4 de gener. Ahir es va presentar aquest torneig. La primera semifinal la jugarà el Palma Futsal contra Movistar Inter i també es disputarà el Cartagena Peñíscola. Jordi Orrac és el president de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
Per tant, jo crec que és la millor manera de començar a centenar aquesta federació amb una Supercopa d'Espanya de futbol sala que no s'havia jugat mai aquí a Balears i que tenia aquesta gran oportunitat de que el millor pavelló que tenim a Balears la pugui coi. Per tant, un èxit per tots, institucions, federació espanyola, i esperem que tot surti bé.
I acabam amb voleibol perquè ahir també van tenir jornada a la Superliga masculina i derrota del Connecta Balear a Manacor, que va caure a la seva pista contra el Leganés per 2-16-3.
Gràcies, Miqui. Passen 41 minuts de les 7 del matí.
De tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Quant val un quilo d'autoestima? I de voluntat? I d'il·lusió? No, no hi ha botigues on comprar allò que les addiccions et prenen. A Projecte Home Balears ho sabem. Per això acompanyem qui ho necessita en la seva reconstrucció amb l'ajuda del seu entorn. Projecte Home Balears. Sí, hi ha sortida. Amb el suport de la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I continuem repassant les notícies més destacades d'aquest matí de dijous. Un total de 293 dones han estat ateses durant aquest 2025 en el primer any de funcionament del Centre Libertas, que ofereix un servei integral d'atenció psicològica, social, jurídica a les víctimes de violència sexual. Aquest recurs, que depèn del Consell de Mallorca, ha registrat enguany 28 casos al mes d'aquest tipus de violència, és a dir, un al dia. Laura Marcos.
Segons les dades del primer balanç del centre Libertasa, el 48% de les dones han contactat per via telefònica i un altre 48% han arribat a través de derivacions de professionals de la xarxa sanitària, social i de seguretat. Actualment, 94 dones mantenen processos actius i continuen rebent atenció especialitzada. El conseller insular de Presidència, Toni Fuster, ha remarcat que la violència sexual és constant durant tot l'any i que no respon a moments puntuals.
Cada mes s'han registrat una mitjana de 28 demandes d'intervenció, és a dir, pràcticament una demanda al dia. Una xifra que es manté pràcticament estable. Dic això perquè aquesta afirmació mos permet dir que no hi ha pics estacionals destacables.
El 65% de les dones ateses acudeixen per agressions patides en el passat, ja que en el moment dels fets no se senten preparades. I en el 60% dels casos, l'agressor és una persona coneguda de l'entorn de la víctima. La directora insular de Famílies, Anna Ferriol, ha destacat que la dificultat per trobar un habitatge assequible a l'illa ha obligat a incrementar el temps d'estada d'algunes dones en els centres d'acolliment.
A lo millor, en els recursos que nosaltres tenim d'acollida, com es Casale Diana o es Project Aurora, les estades de determinades dones siguin un poc més llargues de lo que haurien estat en condicions normals perquè els costa més trobar un recurs habitacional una vegada que han decidit fer sortida d'allà on vivien en el seu agressor i estan cercant una altra possibilitat.
Tot i que la violència sexual afecta dones de totes les edats, gairebé un 50% de les que han acudit al centre Libertas enguany tenien menys de 30 anys. Cal recordar que l'atenció al centre funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i el telèfon d'atenció és el 900-842-310.
I està condemnat a un any de presó per abusar sexualment de la filla petita Palma. L'acusat ha arribat a un acord amb la fiscalia i l'acusació particular perquè ha reconegut els fets abans del judici que s'havia de dur a terme ahir a l'Audiència Provincial. No haurà d'entrar a la presó, ja que no té antecedents computables i també s'ha compromès a abonar a la víctima una indemnització de 1.000 euros. El processat, a més, no es podrà costar a la seva filla durant els pròxims 3 anys.
El condemnat admet que el juny del 2021 va quedar amb la seva filla, que vivia en un centre de menors, i la va convidar a anar a casa seva. Allà la va sotmetre a tocaments i li va fer una besada a la boca sense el seu consentiment. L'home ja havia estat condemnat anteriorment, el 2009 i el 2013, per un delicte de violència domèstica i de gènere, i el 2018 per furt. La fiscalia sol·licitava inicialment que fos condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 3.000 euros.
I la fiscalia no acusarà Íñigo Errejón per agressió sexual a Elisa Moilà i demana si va la causa, tot i que dona credibilitat a la denúncia de l'actriu, no veu indicis de culpabilitat contra l'exdiputat.
El Ministeri Públic dubta que Errejón fos conscient que ella no volia tenir una relació i per això demana l'arxivament de la causa oberta arran de la denúncia per agressió sexual. Per novembre, el jutge va decidir que Errejón s'hauria de sotmetre a un judici perquè hi havia indicis de delicte i no havien estat desvirtuats per la versió de l'acusat. La defensa Moulià demana per a l'exdiputat una pena de 3 anys de presó i una indemnització de 30.000 euros per danys morals i per danys petits a conseqüència de l'abús sexual.
De la crònica laboral vos explicam avui la plantada de la patronal de les escoletes infantils en la constitució de la mesa negociadora del primer conveni col·lectiu autonòmic del sector. Només s'hi han presentat les cooperatives de Menorca i no s'ha pogut constituir la taula. L'inici de les converses per elaborar un conveni laboral per a les treballadores de les escoletes era un dels acords que havien permès desconvocar les mobilitzacions que, recordareu, varen mantenir les treballadores de les escoletes durant setmanes abans del pacte de dia 7 de juliol.
Aleshores, l'Associació Provincial de Centres d'Ensenyament de les Balears, la Federació d'Escoles Infantils Privades i de la Petita i Mitjana Empresa de les Illes i l'Associació Empresarial d'Escoles d'Educació Infantil de Menorca i també els sindicats UGT, Comissions Obreres i Estell varen acordar millores salarials per al col·lectiu externalitzat, però unes 800 persones de centres de gestió directa encara cobren uns 1.200 euros al mes. Els sindicats no descarten noves mobilitzacions, així s'ha expressat Ramon Mondejar de l'Estell.
A partir d'aquí haurem de veure menys si les treballadores decideixen fer accions per millorar les seves condicions. No és normal que a nivell d'Illes Balears se mos hagi d'aplicar un conveni col·lectiu amb unes taules salarials que realment en el nivell de vida que tenim avui dia a Balears és impossible viure. És impossible tenir un sou de 1.200 euros per poder viure.
Mentre que Comissions Obreres i UGT no entenen la negativa de la patronal a continuar negociant, són Pepa Ramis, de Comissions, i Jaume Coll, d'UGT.
No troben que sigui el moment adequat per negociar nous salaris i noves condicions laborals per a les treballadores. És curiós perquè fa dos o tres mesos, quan nosaltres varen tancar l'acord en el mes de juliol, manifestaven tot el contrari.
Amb aquesta Constitució de la mesa negociadora se podria donar resposta també a la resta de professionals afectades, com som les escoletes de gestió directa, val? Perquè es veu que tenen uns salaris baixos. La intenció al Manco d'UGT era donar continuïtat en aquesta primera passa que varen fer més de juliol i aconseguir millores per la resta de treballadores.
I per la mare de mobilitat. El sector de l'automoció veu normal que la Comissió Europea hagi fet marxa enrere en la prohibició de venda de vehicles de combustió d'aquí a 10 anys. Ara bé, segons algunes veus expertes en transició energètica, l'objectiu era perfectament assumible.
La Comissió Europea ha flexibilitzat la mesura que preveia que el 2035 es deixessin de vendre cotxes nous que emetin CO2. Per al sector de l'automoció, el problema és que no hi ha la infraestructura necessària ni prou punts de càrrega. De fet, segons l'Associació Empresarial de Distribuïdors d'Automoció de les Balears, el 65% d'aquests aparells no funcionen. Bernat Boussan és el vicepresident.
Estan totalment d'acord amb l'electrificació, estan totalment d'acord amb millorar el planeta i millorar-ho tot, però dins una lògica, fins ara com a Europa havia començat a casa per les tombades, i la gent se troba que l'hospital de Manacor qualque vegada de 8 llocs per l'intupar, per endollar no n'hi ha cap que funcioni. I els ajuntaments també va de córrer amb el càrrec de arreglar el que està espanyat, també és molt difícil. Vull dir, si no se fa un pla d'acció així com toca, era molt difícil arribar a aquests objectius del Comitè Econòmic Europeu.
Per al representant del sector de l'automoció, hi ha d'haver una aposta clara per tot el territori de les infraestructures necessàries. El mercat, això sí, diu Lluís Pol, president de Facon Auto, està més preparat.
Un cotxe elèctric, emissions són zero, per tant, permet que se puguin vendre qualques unitats amb híbrids o híbrids de combustió o combustió pura i dura.
En només 4 anys hi ha més oferta, els vehicles tenen més autonomia i els preus s'han ajustat. Així i tot, des de les institucions diuen que el 100% elèctric que el 2035 no era viable. Ho explica Diego Viu, director general de Transició Energètica i Canvi Climàtic.
Que la transición debe hacerse de forma ordenada, con objetivos alcanzables y que en cada una de las etapas además ha de ser sostenible.
La mesura no preveia que de cop aturassin de circular vehicles de combustió, sinó que se'n deixessin de vendre de nous a partir del 2035.
I la ITV de Son Castelló a Palma deixarà de fer inspeccions tècniques de vehicles a partir d'avui per dur a terme obres de millora de les instal·lacions. Durant aquest període, els treballadors de Son Castelló es repartiran entre les estacions de Calvià i de Son Oms per assumir l'increment d'inspeccions i evitar coa serà fins al mes de març de l'any que ve, del 2026. Rafael Gelabert és el director d'Infraestructures i ITV de Mallorca.
Aquesta actuació de millora de l'estació de Palma 1 no implica cap molèstia cap a l'usuari i que, per tant, totes les cites que se planifiquen estan assegurades. Implica desplaçament de tot el personal a la resta d'estacions i que, per tant, normalitat.
I el Consorci de Disciplina Urbanística en Rústic de Menorca ordena la restitució dels terrenys privats on s'havia construït una pista il·legal de motocross. El GOP va denunciar els fets fa quasi 2 anys i ara ja hi ha resolució. Carles Marquès.
El veí de Vinichica ha de tornar a la zona afectada al seu estat original. Això implica la reconstrucció de mig quilòmetre de prat sec, l'esbocament dels fonaments d'una nova edificació, el moviment de terres de més de 10.000 metres quadrats que correspon a la pista de cross i la restitució de l'entorn inclou dues coves, una de les quals catalogada. Miquel Camps és el coordinador territorial del GOP.
Ja s'ha fet el procés de veure si això es podia legalitzar, si es podien donar llicència per això. Això no es pot legalitzar. I, per tant, la conclusió és que el promotor té que restituir les coses en el seu estat original, demolir aquelles coses que hagi fet sense llicència i, per tant, que els terrenys tornin a quedar més o menys com estaven.
La propietat de la finca nega les acusacions i assegura que recorrerà. I han pogut accedir als cerres que actualment hi ha tota la paret seca construïda i la zona de la pista de cross té herbes on pasturen animals. La decisió del Consorci comporta una sanció econòmica de la qual no n'ha transcendit l'import total. De les actuacions detectades pel GOP, queda sense resoldre la creació d'un enorme jardí de gespa de més de 20.000 metres quadrats que implica un desmesurat consum d'aigua. S'ha traslladat el cas Terres a recursos hídrics perquè intervingui.
I repassem ara qüestions destacades a l'àmbit estatal internacional. La cimera avui clau per les negociacions sobre la guerra a Ucraïna i l'urgència o no de finançar-la. Reunirà a Brussel·les els líders de la Unió Europea que abordaran les divergències sobre els actius russos congelats.
El cert, però, és que els socis arriben a la trobada força dividits sobre els actius congelats russos per a un eventual préstec de reparació de 90.000 milions d'euros que haurien de servir per mantenir Kiev. De moment, França i Itàlia demanen que es retardi. I enmig de les negociacions de pau, amb la proposta dels Estats Units sobre la taula, el president Volodymyr Zelensky serà també la capital comunitària per un cara a cara amb els líders europeus al marge de la decisió que puguin assolir sobre l'ajuda financera a Ucraïna.
Cimera avui destacada mentre Vladimir Putin refreda el pla de pau per a Ucraïna que Donald Trump volia tancar abans de Nadal.
Rússia no accepta les garanties de seguretat que Zelensky vol, és a dir, que Europa defensi Ucraïna si torna a haver-hi una invasió russa tal com marca l'article 5 de l'OTAN. Zelensky es nega a cedir el Donbass i no veu amb bons ulls la proposta dels Estats Units de convertir-la en una zona econòmica lliure i desmilitaritzada, sobretot si queda sota el lideratge rus.
I avui també a Brussel·les està convocada una protesta multitudinària del sector primari contra les retallades de la política agrària comuna.
S'espera que uns 10.000 manifestants de la pagesia prenguin la capital comunitària en contra de la reforma, que preveu una retallada pressupostària de prop del 30%. I seran les principals organitzacions espanyoles com ASAJA i UPA.
I l'Audiència Nacional obre una peça separada secreta amb la documentació que va portar el SOE sobre tots els pagaments en metàl·lic que es varen fer entre el 2017 i el 2024 i n'ha donat trasllat a la Fiscalia Anticorrupció.
El magistrat que investiga la branca del cas Coldo ha inclòs la informació remesa pel partit i la declara secreta durant almenys un mes mentre es practiquen les diligències de la recerca. Els pagaments afecten diverses persones, càrrecs, treballadors, simpatitzants i voluntaris. El jutge ja va obrir una peça separada per esclarir si els pagaments en efectiu del PSOE varen poder ser utilitzats per l'exministre José Luis Ábalos i pel seu assessor Coldo García per tal de blanquejar diners de possible procedència irregular o delictiva.
7:55 minuts. I avui, com cada 18 de desembre, se celebra el Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple, de cada vegada hi ha més persones. Amb aquest diagnòstic i les darreres dades indiquen que a les Balears hi ha 1.400 persones que la pateixen. D'aquestes, el 70% són dones. Per això vos apropam la història d'Anna Susana Mora, que va debutar fa 10 anys, quan en tenia 35.
Sufrí un ictus y a raíz de esto, pues el procedimiento me hicieron varias pruebas, aparte del ictus, que pensaban que eran artrosis, reuma, pero finalmente me derivaron al hospital clínico, a neurología, pues allá me diagnosticaron que tenía esclerosis múltiple. La vida pues cambia y te la tomas con más calma y das importancia a lo que realmente te merece la importancia, ¿no? Nuestra salud, cuidarnos, aportar un granito de arena, ¿no? En la vida que nos ha tocado vivir.
Explica que va tenir sort perquè li ho varen diagnosticar prest i diu que gràcies a això el tractament farmacològic, a la rehabilitació i el suport psicològic té una malaltia estable.
I precisament és per aquest motiu que des d'APDEM, de la qual és la vicepresidenta, insisteixen en que és molt important tenir un diagnòstic precoç del que també es coneix com a la malaltia de les mil cares. La presidenta d'honor d'aquesta entitat, Isabel Gaià, demana que l'atenció sigui multidisciplina.
Que estiguin en consonants i serveis socials, sociosanitaris, en serveis socials, així seient que podria tractar-se l'enfermetat d'una forma més integral i podrien accedir abans també en els tractaments.
Gaià, a més, reclama que se'ls pugui concedir la discapacitat del 33%.
Perquè les ajudaria molt a l'hora d'accedir. No estem parlant d'ajudes, a l'hora d'accedir a feines i a poder demostrar un poc que tens enfermetat, perquè amb aquests símptomes invisibles pareix que la gent se'n riu de tu.
I és precisament per això que diuen que si la gent conegués més el que els passa, seria més fàcil.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Gràcies per la mare d'una activitat per avui. Josep Melier Pericàs és una de les figures més determinants del pensament polític, cultural, identitari de la Mallorca contemporània. Va ser intel·lectual, escriptor i polític i, sobretot, un articulador modern del mallorquinisme en un moment, el tardor franquisme i la transició en què defensar la llengua, la cultura i l'autogovern era ben agosarat. Idò, la seva figura serà objecte de debat avui a la Universitat de les Illes, una activitat conduïda per l'investigador Ernest Carranza.
Serà una taula rodona que du per títol Josep Melier, ahir i avui, el llegat d'un intel·lectual compromès, i serà a la Cisa Canoleo a Palma. Hi participaran Antoni Marimon, Pere Rosselló Bové, Damià Pons i Josep Melià Qués, que a més de professor universitari és el fill del referent del mallorquinisme. Carranza assegura que més enllà d'aquest posicionament patriòtic en Mallorca i Balears com a epicentre, políticament és inclassificable.
Però el cert és que Josep Melià Pericàs era força complex en el seu pensament, tenia un pensament molt ric, fins i tot en alguns punts una mica contradictori, que no se'l podia encasellar en un únic punt, en seix esquerra-dreta, i que només se'n pot entendre la seva, aquesta riquesa, aquesta prolixitat, a partir dels seus textos.
Aquests textos seran revisats en aquest acte d'accés lliure i que s'emmarquen les activitats acadèmiques de la UIB vinculades a l'estudi de la cultura, la societat i la política contemporànies.
No estic tan enamorada i que no em pugui...
I ha mort a 87 anys l'escultor i pintor Joan Guerra, referent de les arts plàstiques d'estil naïf de temàtica mallorquina. L'artista nascut a Sencelles el 1938 i autodidacte es donà a conèixer a la dècada dels 70 per les seves pintures de tonalitats planes, traçat infantil i una temàtica vinculada a la cultura tradicional illenca.
Molta acceptació varen tenir les il·lustracions dels llibres El salt de la vella dona i La ciutat de Mallorca, amb textos de Gabriel Gené Manila, que edita l'Ajuntament de Palma a principis dels anys 80. De llavors ençà, es feren cèlebres els seus personatges de formes arrodonides i galtes vermelles, característica comuna de pagesos, àngels, capellans, dimonis i sants. Millors són